Volem obrir la revolució parlant d'un tema que no se'n parla gaire. Quan arribarà la revolució digital a la justícia? Quins beneficis i inconvenients comportarà? I ho fem amb la sintonia de Perry Mason. Els que ja teniu una edat segur que recordareu aquesta música. El nostre convidat d'avui, de petit, no se'n perdia cap capítol. Potser aquesta sèrie va ser una de les raons per les que va decidir ser advocat. El que potser no s'imaginava és que un dia li tocaria viure un dels judicis més importants de la història d'aquest país, el del procés, i que totes les seves intervencions serien retransmeses per televisió i analitzades a les tertúlies. Avui volem conèixer qui és un dels advocats més mediàtics, Andreu Van den Eyde. Bona nit. Bona nit, Andreu.
Hola, bona nit.
Què tal? Com estem?
Molt bé.
Escolta, és cert que amb 10 anys ja tenies clar que volies ser advocat penalista?
Sembla ser que sí, això m'ho diu la meva mare. I a veure, sabent una mica com sóc, m'imagino que deu ser veritat, perquè realment sí que la meva falera va començar aviat.
Aviat. Vas néixer a París perquè la teva família ja estava exiliada, perquè el teu pare estava perseguit per la policia franquista. Circumstàncies com aquestes condicionen a l'hora de triar la teva feina o no?
Bé, a veure, l'ambient de casa meva, no només pel meu pare, sinó per la meva mare, sempre va ser el de la política, de la política progressista, i quan dic progressista vull dir revolucionària, marxista, i per tant, tots aquests temes dels que parlem tant avui, que fem amb la immigració, l'autodeterminació, la violència de gènere, jo no em vaig començar a sentir parlar potser ja fa 30 anys, no? Vull dir, això es vivia molt, la discussió i la política a casa i els drets humans i la justícia entre els pobles i entre la gent. Per tant, evidentment, sí que marca això.
Per tant, t'haurà marcat segurament aquest compromís que dèiem del teu pare, segurament que sí, no? Al llarg de la teva feina, ara com a advocat.
Sí, a vegades la gent el que no entén és que això no significa que jo hagi de necessàriament fer política, que no en faig, ni m'hi vull dedicar, però evidentment hi ha unes bases ideològiques i d'una determinada moral que condicionen tota la teva vida i també la professional.
Uh-huh. Andreu, has estat l'any passat una de les cares més vistes a la televisió, juntament també amb els teus altres companys, per aquest judici. Com es gestiona també com a advocat tanta pressió mediàtica? Per què l'heu tingut? L'heu tingut?
Sí, hem tingut molta pressió. A veure, jo crec que hi ha dues qüestions. Primer, que per generació estic en aquella frontera en què alguns ja vivim els mitjans com una qüestió molt natural. És a dir, jo he de reconèixer que no em fa basarda les xarxes socials, internet, els mitjans. Com a penalista, inclús, m'agrada, no? Perquè els penalistes el que volem és fer l'acte del judici. El que passa és que la pressió en aquest procediment ha estat d'un altre estil, que ha sigut la destrucció, des d'un punt de vista mediàtic, de la nostra feina, del nostre relat, per l'altre cantó, la magnificació de la nostra feina, i clar, hem estat al mig, hem sigut objecte doncs, d'una batalla de relats i de mitjans molt forta.
Per això deies que ha estat una de les experiències més desgastadores que has viscut com a advocat.
I tant, sí. Sobretot, jo vaig agafar una community manager que em va salvar la vida perquè va aconseguir que pogués marxar durant uns mesos, i ara ja he tornat una mica, però marxar d'aquest entorn on el que feia era rebre masses inputs, que és el que desgasta, que és un examen constant del que fas. No sé, aquesta lupa, jo no conec que se li hagi posat mai a ningú, i els que esteu en els mitjans i que sí que la teniu, a vegades el que passa és que la teniu menys hores de les que l'hem tingut nosaltres, perquè nosaltres hem estat 4 o 5 mesos, no? Que no només sortíem a la tele en el judici, sinó que ens perseguíem pel carrer, que la gent ens reconeixia, i per tant això no hi estàvem acostumats, ha sigut durillo, sí.
Fins i tot has hagut d'agafar un coach.
Sí. El que passa és que el coach, més que per suportar la pressió, el coach el vaig agafar perquè m'ajudés a enfocar el judici. És a dir, un coach és un entrenador personal, un entrenador com... I aleshores el Joan Carles Oliver el vaig agafar perquè m'ajudés a enfrontar aquest repte. I aleshores, clar, com qualsevol coach, ell el que va atendre eren les meves necessitats, i la meva necessitat era aterrar el Tribunal Suprem, és a dir, aquell primer contacte que feia un molt vertigen, i que, per tant, clar, vam treballar temes de resiliència, de resistència, d'abstracció de les xarxes, doncs totes aquestes coses que els coach ajuden.
Què has après? Què diries que has après aquests darrers mesos?
He après moltes coses. He après molt dels companys, advocats. He après també, i això és un missatge, que l'ésser humà ho aguanta tot.
L'ésser humà ho aguanta tot.
Sí, tots podem resistir les coses més pressionants i més dures. És a dir, jo realment no m'imaginava que seríem capaços d'enfrontar amb la resistència amb què tots els meus companys advocats hem aguantat això, però un cop ets allà, l'ésser humà genera forces i energia per fer bé la feina. Aleshores, aprens els límits que tens, aprens a dosificar, i després aprens que la vida et pot passar a vegades aquestes coses que són les que defineixen la vida, que són a vegades els maltràngols, i és a dir, la vida no és una fantasia. La vida és vida perquè hi ha aquests moments tan intensos i tan durs. I nosaltres hem passat un de molt, de molt bèstia, no? Mm. Aleshores, és una lliçó vital.
Lliçó vital. Avui amb l'Andreu, com ha vingut el Revolució 4.0, amb ell també volem tocar el tema de les xarxes socials, també de la revolució digital de la justícia. Hem parlat, com sabeu, la revolució de tots els sectors, si la revolució digital ajudarà a millorar, i veiem que la justícia és on costa més. Primer et volia preguntar, Andreu, les xarxes socials, tu estàs a Twitter, tens més de 86.000 seguidors, i ens preguntem avui si els advocats, els fiscals, els jutges, no? El que es diu a les xarxes socials, acaba influint o no a l'hora d'encarar un judici com el que tindrem en el Suprem, que coneixem aquesta sentència, que serà el tema estrella en aquesta tardor. Les xarxes socials i l'opinió que hi posen els mitjans de comunicació, la societat, hi entren a formar part o no? Hem de pensar.
A veure, jo, la veritat és que no, és una opinió molt personal. Jo crec que la comunicació, els mitjans, ja ho influeixen tot, en el sentit de que és impossible pensar que el que passa en aquest món, que és un món que defineix el discurs, defineix la informació, jo poso un exemple. Jo, per exemple, que dono xerrades perquè m'interessa molt el tema de menors i noves tecnologies, una de les coses que més m'ha sorprès dels nens, no?, és que ells creuen que internet tot és veritat, i els adults una mica també. Per tant, el que surt a les xarxes, el que surt a internet, clar que afecta, perquè la gent s'ho creu sense comprovar-ho, perquè la gent ho té en consideració, perquè ens pressiona, perquè ens condiciona. Per tant, l'impacte de les noves tecnologies en la justícia, és a dir, aquest impacte des de fora és evident, i ens mou i ens fa canviar d'estratègia a nosaltres i als jutges.
Perquè, clar, hi ha hagut moltes fake news, no només amb aquest tema cada vegada, no?, aquesta revolució en el periodisme, ja que hi hagi moltes fake news. Com a advocat, com les podem perseguir? Com s'han de perseguir més penalment? Quina solució hi trobaries tu en aquesta informació que dius, no?, que molts cops és mentida, però que ens acabem creient, no? Quina solució hi veus davant de les fake news que passen a tot el món i aquí?
Clar, el problema és que la solució, jo us dic la meva opinió personal, la solució és complexa, perquè és la mateixa que amb qualsevol problema seriós, no? És a dir, només jo crec que és la formació, és l'educació. És a dir, a mi no em timen mai perquè no em deixo timar. Una vegada una experta en ciberseguretat de la policia ens deia: està molt bé que poseu denúncies, però si poseu una denúncia és que ja no hi ha solució. El tema és no ser victimitzat. Amb les fake news jo crec que passa una mica el mateix. És a dir, que hem de saber-les detectar, perquè el combat serà molt complicat.
Detectar, però fer alguna cosa, perquè no, ara, fins ara, no hi ha una pena, diguéssim, no?, per les fake news. És a dir,
és molt difícil pensar. Bueno, és difícil pensar que hi pugui haver una reacció penal si aquesta fake news no té una transcendència com la que ja està penalitzada, que, per exemple, que afecti a un mercat de valors o a la borsa o a informació privilegiada, no? però per generalitzar el combat contra les fake news jo crec que és més una cosa de formació i d'autoregulació d'internet que no pas de reacció i de càstig.
I aquesta que escoltem és la música que el fa el grup Vientos de Poder, on l'Andreu hi toca la guitarra. Aquesta música tan estrident és el teu grup de música, no?
Sí, n'he tocat en uns quants i quasi tots eren estridents. Sí.
És la manera de treure l'adrenalina després també dels judicis, on és important també guardar les formes, no?, moltes vegades.
Sí. A veure, una cosa no treu l'altra. Si la gent es pensa que el que fem com a advocats és el que fem en la nostra vida personal, jo crec que no n'encertaria mai ni una. És a dir, inclús els jutges tenen segurament segones vides i hobbies i de tot.
Per cert, l'Andreu, a part, també li agrada molt les noves tecnologies, és un especialista com a advocat, és així, en ciberdelictes, oi que sí?
Sí.
Delictes que es cometen a internet. Què diries, els ciberdelictes més freqüents i que ens hem de preocupar més, quins diries que són, Andreu?
Però jo no sé les estadístiques oficials, però per la meva pràctica diria que els més habituals deuen ser els fraus per internet, les estafes per internet. És a dir, per dir-ho ràpid, si te'n vols anar a Londres i trobes un apartament baratíssim, segurament aquest apartament no existeix. Vale? Això és el més habitual. Després el que diem els delictes de revelació i descobriment de secrets, que són tots els tipus d'espionatge personal, entrar en un ordinador d'un altre, robar-li informació, i després els més cridaners i els més preocupants són segurament les noves formes de delinqüència que tenen a veure amb fets més transcendents, que són la pornografia infantil, el sexting, l'assetjament, el ciberassetjament, i tot aquest tipus de delictes que estan en auge i que són molt perillosos perquè la joventut no té les eines, perquè els seus pares no les coneixen, per prevenir tot això.
Per cert, abans he dit les noves tecnologies. Què hi falta a la justícia? Tu que la coneixes molt bé. Per què no hi entra la revolució digital? Què es necessitaria? Què em diries, tu que la coneixes bé? Què s'hauria de tenir digitalment com tenen altres sectors i que no hi ha la justícia? Per què no ho tenen? Per què està tan... És tan lenta en aquest cas, no?
A veure, jo crec que hi ha un problema, que és que la majoria de les eines tecnològiques hi són, però no hi ha ni una voluntat, entenc, política ni personal de la gent que participa en l'administració de justícia de dur-ho a terme. És a dir, les grans paraules hi són, les capacitats les tenim, però després quan anem al detall no, això no s'implementa. Un dels exemples que dic sempre, que em va passar amb la causa del Tribunal Suprem, és que nosaltres ens obliguen a presentar tots els documents en format electrònic i amb signatura electrònica, però després els imprimeixen i els escanegen.
Uh-huh.
És a dir, no hi ha un tractament digital del document, cosa que fa, entre altres coses, a part de l'absurd, fa que quan tu tornes a rebre aquest document amb la causa, ha perdut totes les seves propietats digitals, com la recerca de paraules clau, no?, i les fórmules d'interaccionar amb un document, no? Aleshores, la justícia el que fa és simplement passar completament de la tecnologia i no tenen, bueno, no sembla que a curt termini hi hagi una voluntat d'entrar en el segle XXI.
Tu la reclames per això, no?
Oh,
que entri més la tecnologia, tot i que a vegades per moltes proves, imatges i tecnologia, jo crec que potser no serveix la tecnologia. No sé si ajuda realment a la justícia. Ajudarà, sí?
Sí, jo crec que pot ajudar, que ajudarà, però depèn molt de la visió dels operadors jurídics, que diem, dels jutges, dels advocats que la facin servir i de les parts.
La tecnologia ha ajudat en alguna cosa al judici del procés o no? Ha ajudat en alguna cosa?
No gaire. Entre altres coses, bueno, es pot dir que ha ajudat en certa manera, perquè totes les proves en un procediment penal, criminal, avui en dia, quasi totes són proves digitals, és a dir, intervencions telefòniques, intervencions d'ordinadors, per tant, ajuda a l'acusació. El problema és que un cop entrades en el judici, nosaltres no ens han deixat interrogar, qüestionar, preguntar sobre el tractament d'aquesta prova, com s'ha obtingut, com s'ha custodiat. És a dir, quan entra en el procés i quan els advocats entrem allà a discutir-la, és quan se'ns barra el pas.
Muchísimas gracias a todos. Visto para sentenciar.
Doncs hem d'anar acabant l'entrevista. Suposo que tenies ganes que arribés també aquest moment. Han estat molts mesos i hem d'anar acabant. Ja sabem que en aquest programa no parlem de política, però ja que tenim avui l'Andreu, tres preguntes que jo crec que els nostres oients volen saber, segurament els oients de Catalunya Ràdio. Quina data creus que sabrem ja aquesta sentència esperada i que espera tothom?
Bé, no, jo no sé la data, però les prediccions són que hauria d'aparèixer entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre. És a dir, jo no sé si serà en aquest període, però és el període en què objectivament seria més factible que succeís.
Ets optimista? No sé quina sentència esperes, però la veus optimista, aquesta sentència?
A veure, si com a bon advocat penalista no sóc mai optimista ni pessimista, ni penso en el futur, ni penso en els resultats. És a dir, porto 20 anys fent dret penal i em sembla que només dues vegades a la vida he dit a un client que això anirà bé. Per què? Perquè hi ha un factor que és imponderable i nosaltres no podem jugar a ser futuròlegs.
Per acabar, després què passarà de la sentència, el procés?
Bueno, no sé el que passarà. Jo el que espero que passi és que la gent entengui una cosa que fa temps que dic, que és que nosaltres, els advocats i els jutges, no solucionarem la qüestió política. I, per tant, espero que resideixi en la política la solució a qualsevol conflicte, sigui el nostre, qualsevol conflicte social. Per tant, que es recuperi aquell marc de discussió còmode, normal, que seria la discussió política fora dels tribunals.
Molt bé. Molta sort, que vagi molt bé. Andreu Van den Einde, també els teus companys Jordi Pina, Xavier Melero i la resta d'advocats, que vagi molt bé i gràcies també per haver vingut al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
Gràcies a vosaltres.